Avui un demà ho deixo des de la distància a Solsona, Roger Mas. Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Què tal, Roger, com anem?
Molt bé, una mica enfredolicat.
Sí?
Fot
una rasca aquests dies impressionant, impressionant, impressionant. Han anat bé les festes, Roger?
Molt, molt llargues, molt llargues.
Massa llargues.
S'acaben mai, tu.
David Caravent, des del Muntanyà, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Què tal, David?
Molt bé, la veritat.
Sí? Sí, has descansat, tu?
Sí, 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 prou, i tant, i tant.
Què fas quan descanses, tu? Què fas quan descanses?
Per mi descansar és tenir el temps per perdre, diguéssim, per anar a la deriva. O sigui, tenir moments en què no sóc responsable, saps? Vull dir, allò per perdre'm o escoltar música o component o el que sigui, o xerrant, o en converses, saps? Vull dir que quan no he de comptar el temps, perquè la resta de la meva vida és tot el dia anar a cop de pitu, saps? Mm.
Escolta'm, la nit de Cap d'Any vaig tenir una gran, gran notícia, i és que vaig veure un tuit de Mishima que deia que el 2021 seria l'any del nouè disc de Mishima.
Exacte.
Això vol dir que la cosa està bastant avançada, no, ja?
La cosa estava avançada, no prou com m'agradaria, però sí, 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 estava bastant avançada i ens hem compromès d'aquesta manera. Per tant, jo crec que més tard que aviat, és a dir, no crec que sigui abans de l'estiu, però vaja, que aquest any segur que tenim nou disc.
O sigui, que tens algunes cançons ja fetes.
Bastantes, sí, sí, sí. Sí, sí.
I com serà? Com serà? Ho dic, Roger, digue-hi la teva, també, però dic, ja hi que tenim l'exclusiva, ho aprofito.
Serà fabulós, serà fabulós.
Què vols que et digui, clar?
No, vull dir, a veure, si hi haurà coses noves, sonarà diferent, incorporeu algú, hi haurà orquestra, què passa?
Això encara estem en debat. Per tant, això prefereixo no avançar-ho, però vaja, hi ha algunes coses interessants, sí. Algunes apostes perquè sigui una mica punt i a part, també.
Jo crec que parla com un polític, ja, David Caravent.
Sí, sí, noi, no, què vols que sí. Sí,
es corre sí. Una mica el voltó, sí.
Sí. Sí. I tu, Roger, el 2021 també és any de nou disc, Roger?
Sí, en teoria sí, perquè fa 25 anys jo que corro aquest any que ve.
Ah. Culleres.
Imagina't. Millor s'ha de celebrar això, d'alguna manera.
Bon dia.
Avui ho celebrarem el suplement posant-hi música, com cada diumenge el demà ho deixo. Com que és des de la distància, jo també em quedaré a dins. Per tant, la primera cançó que ens proposen el Roger i el David avui sona així. Comencem amb un clàssic perquè hem proposat al Roger i al David que en aquest demà ho deixo, converses de taverna revestides de cançons, avui les converses vagin al voltant de la seducció i del flirteig. Mal època pel flirteig, David, eh?
Nefasta, nefasta. O s'ha de ser molt expert en xarxes socials i en zooms i en meetings o no sé com es diu, bueno, tota aquesta colla de dispositius, de FaceTimes d'aquests, no? S'ha de lligar a la distància, tu. O sigui, això ja és per Casanovas, diguéssim, del segle XXI, no? Clar, jo aquesta cançó l'he triat perquè és l'inici d'una història molt interessant. Jo crec que és una de les grans cançons de la història del pop. El Brian Wilson, de fet, va dir que era la més gran cançó de la història del pop. I és una, diguéssim, el zènit de la tècnica, bueno, de la manera d'enregistrar cançons que tenia el Phil Spector, que és el productor de la cançó i un dels compositors, que és això que li deien el Wall of Sound, no? El mur de so, que consistia en afegir estímuls sonors un sobre l'altre, de manera que al final acabaven cobrant una dimensió i una atmosfera molt interessant, no? Qui canta la cançó és la Ronnie Spector, que era una de les tres Ronettes, i va ser parella, es va acabar convertint en parella del Phil Spector, que és un maltractador, bueno, demostradíssim, de fet, està a la presó per haver matat una de les seves parelles. Però la cançó Be My Baby té aquest component de bueno, de l'inici del flirteig i del fet que una dona estigui decidint qui ha de ser la seva parella, no? O estigui gairebé utilitzant l'imperatiu per flirtejar.
Puja la sentició.
Oh,
dos, tant el Roger com el David, ja teniu la feina feta, però en els vostres avantpassats, Roger, tu tenies alguna tècnica infal·lible a l'hora del flirteig, no?
Ja, sempre he sigut fatal per això. Sí, sí. No sé, en devia provar moltes, però no hi tenia gaire traça, amb això. No era com el Pau Riba, que té una cançó on en conté més de 100 de flirtejos. I arriba el dia de Sant Jordi i decideix que va, aquí li dona la rosa, perquè amb tants flirts que té. I llavors decideix que comptarà fins a 100 i li tocarà qui li toqui.
Continuat amb Pau Riba, i és que el Roger Mastuí tens una fixació amb Pau Riba, eh, Roger?
Sí, Pau Riba i Sisa, jo des de fa molts anys, eh? Perquè eren com dos personatges que per la meva generació havien quedat amagats, eh? Havien quedat com enterrats. A part de La noia porcelana i El qualsevol nit pot sortir el sol, que eren les dues puntes d'iceberg que sortien allà, ells i tota l'Ona Laialatana, el grup de Folk, tot això havia quedat, i a Batiste, vull dir, tanta gent que havien quedat com enterrats a darrere aquest mur que va ser la nova cançó, no? I quan els vaig descobrir, doncs, vaig trobar que tenien una actitud rockera, canalla, però simpàtica, i que havia molta càrrega de fondo, que eren cançons amb profunditat i amb sentit de l'humor i amb aquest esperit rockero, no? I em va entusiasmar.
Més música.
Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Love you such a sweet thing, good enough to eat thing, and it's just a what I'm gonna do. Ooh, love to hold ya, ooh, love to kiss ya, ooh, love, I love it so. Ooh, love, you're sweeter, sweeter than sugar. Ooh, love, I won't let you go.
Això és Yummy, 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 una cançó dels Ohio Express, una banda nord-americana. I més que pel que diu la cançó en si, que és una cançó com tantes altres, amb aquesta metàfora, diguéssim, gastronòmico-sexual, en el sentit que incita el canibalisme amb la persona a la que desitges, té una història. Jo hi vaig accedir amb aquesta cançó perquè vaig llegir en una mena de reportatge que li van fer, no recordo quin dominical, a la Jane Birkin, la que havia sigut l'actriu anglesa i cantant i parella del Serge Gainsbourg. Doncs explicava la primera nit que va sortir de festa amb el Gainsbourg, que van acabar enllitats. I el que va fer la Jane Birkin és deixar-li el single, aquest single, que en aquell moment, això era l'any 68, doncs el single aquest li agradava molt a ella, i li va deixar el single al Gainsbourg entre els dits del peu, com qui aparca una bicicleta en aquests aparcaments que hi ha per les ciutats, no? que és per ficar-hi la roda. Doncs li va deixar el single entre els ditets del peu al Gainsbourg, que encara dormia, i va marxar. I bueno, i em va semblar una anècdota fantàstica, com una mena de és el final d'un flirteig, molt probablement, no? És el moment en què dius, escolta, bueno, ja estem condemnats a estar junts, ens entenem, i et deixo aquesta cançó, bueno, perquè m'ha semblat una bona menja, Gainsbourg, i llavors, doncs, per això us proposo el Yummy Yummy Yummy.
Avui amb el Roger Mas i el David Carabén, converses al voltant del flirteig revestides de cançons.
Fammi la frittata con l'erba di San Pietro, sarà una cannonata, un bel tuffo all'indietro. Fammi quei cestini di pasta frolla intorno a quelle belle mele caramellate in forno. Segui la ricetta su quel quaderno viola, segui la fedele parola per parola. Con amore,
Roger, aquest és el Giorgio Conte, però té un toc que s'assembla molt a tu, no, també?
Ah, sí?
No t'hi fa pensar, tu, David, una mica, o no?
Sí, a mi aquests cantautors italians que per la versificació ja donen la impressió que no t'estan cantant qualsevol cosa, sinó que t'estan dient coses intel·ligents, doncs sempre em fa pensar molt amb el Roger, perquè al Roger també li agrada molt aquesta, bueno, aquesta manera...
Si és molt intel·ligent, aquesta cançó.
No, però entén-me, vull dir, em refereixo a aquesta manera d'adreçar-se a l'oient com si fos un amic, com si fos una conversa, no? Que està entre el xerrar i el cantar.
Hi ha
una cosa cabaretera i és molt xulo.
Sai capire al volo ancora un pezzettino, pezzettino solo, prendimi per la gola, prendimi per il cuore.
Aquí diu prendimi per la gola, que això sí que és una arma de seducció superpotent, que és agafar algú pel pecat capital de la gola, no? I llavors això seria com una tècnica de seducció, i Giorgio Conte el que fa és demanar-li a la persona aquesta, doncs, que l'agafi per la gola i que li faci una truita amb l'herba de Sant Pietro, que no sabem ben bé què és. En català seria l'herba cargolera, l'herba coquera, una menta romana, menta Santa Maria, no sé. Són herbes diferents les que fan servir els italians per cuinar, i deu tenir alguna cosa afrodisíaca aquesta... No sé, l'hauríem de provar una truita amb l'herba de Sant Pietro.
Ximpum.
Doncs, Roger, jo us proposo una cançó que ja heu sentit 20 milions de vegades. El que passa que em va fer molta gràcia perquè vaig veure un documental ara fa poc a Netflix sobre... És una sèrie bastant interessant sobre com es van fer, com van néixer i com es van acabar enregistrant, i fins i tot la difusió que van tenir, cançons que tots recordem, no? I una d'elles és el Losing My Religion d'R.E.M. que tots l'hem sentit tants milions de vegades que realment ens costa molt tornar a tenir una relació virginal amb aquesta cançó, en el sentit que no ens podem imaginar un món en el que aquesta cançó no hagi sonat, perquè per generació molt probablement, doncs, ens l'haguem escoltat 20 milions de vegades. Però el documental aquest sí que ens convida a tornar-la a sentir, a tornar-la a escoltar, la cançó, i ho fa d'una manera molt intel·ligent. L'interessant d'aquesta cançó, jo sí que recordo el moment en què no hi era i les primeres vegades que la vaig sentir, perquè us explicaré aquí una xafarderia. Jo en aquell moment tenia una relació amb una noia italiana i ella estava farta de que jo estigués escoltant sempre els Beach Boys, i llavors em va dir, escolta, per què no escoltes R.E.M.? Jo en aquell moment no els coneixia, i llavors m'hi vaig resistir una mica, al final vaig acabar escoltant-los, i aquell mateix estiu o l'estiu següent van treure Losing My Religion, i llavors vaig flipar bastant, la veritat. I clar, la cançó Losing My Religion ja parla del flirteig, no? Sobretot de la situació, diguéssim, de vulnerabilitat i de la desesperança que produeix en una persona que està interessada per alguna altra, veure que, doncs, que aquesta altra, que la persona desitjada potser no et fa prou cas, o simplement et genera el dubte de que no saps si has dit la cosa que havies de dir, no? Losing My Religion en aquest sentit seria com una mica el perdre la fe o perdre la paciència, no? Ben bé, no, ben bé costa de traduir, però sí que és una mica perdre la fe sobre, bueno, perdre la seguretat sobre quin és l'estadi del flirteig, no? De la seducció.
Thank you.
una cançó que no et canses de reescoltar. Jo també l'he vist, aquest documental que comenta el David. Song Exploder, es diu. Crec que hi ha un parell de temporades. Està molt bé perquè són capítols de 25 minuts. Trien una cançó d'artistes. Crec que hi ha The Killers, hi ha la Dua Lipa, hi ha Rem, o R.E.M., com diu el David. I em fa molta gràcia perquè entrevista els protagonistes i explica la història també d'aquesta cançó, que tot va començar amb els acords d'aquesta mandolina típica, sí. I que tothom els deia que era una cançó massa llarga i que la mandolina, tot això, no funcionava i que la ràdio seria irradiable.
Sí, aquesta cosa tan collonuda del Peter Buck, bueno, de tots ells, perquè quan parlen de la cançó i de l'èxit que va tenir, tots admeten que no en tenien ni idea que podia, bueno, quan van sentir aquestes primeres notes, aquest arpegi, que el Peter Buck admet que el va treure de, que segurament el va treure de Ryuichi Sakamoto, de la banda sonora de Bon Nadal, Mr. Lawrence, que és aquella pel·lícula on intervé el mateix Ryuichi Sakamoto i el David Bowie, no? Però ells són molt humils davant de la cançó, en el sentit de que no saben exactament en què consisteix l'èxit que va tenir i que els hi va produir una sorpresa majúscula el fet que tingués tant d'èxit, no? I veus des del seu punt de vista com neix, no de la casualitat, perquè era una banda que ja portaven ben bé 10 anys funcionant, però sí que això de l'èxit és una cosa que no depèn, que no és una fórmula establerta, no?
Hi ha un moment meravellós també, que és quan en el Michael Stipe, que és el líder, el cantant, li posen, l'entrevistador, li posa la cançó, però només amb la pista en què ell surt cantant, no?
Sí.
La veu despullada.
Sí,
la veu despullada, sí. I clar, la cançó realment sigués una altra, i ell es veu molt violentat, no? Perquè crec que no li agrada sentir-se sense l'acompanyament, no?
A ningú li agrada, clar, a ningú. Però el fort és que, i això no surt al documental, em sembla que va ser gravada amb una sola presa, per tant no és una edició, la cançó, no? I que la veu del Michael Stipe és definitiva de la, per entendre l'èxit i la carrera de R.E.M., no? Perquè és una, a part del Peter Buck, que és el guitarrista, ostres, tenen molta personalitat les dues coses, no?
Va, posem-hi el punt i final amb una cosa més d'actualitat que sona així. Amb el Roger Mas, el David Carabén i la Billie Eilish. Roger.
Sí, això és seducció, a més que flirteig i a saco, perquè és una cançó super canyera. A mi m'agrada això que vindrà ara, això, vaja. Això és d'aquelles coses que la sents una vegada i se't queda gravat, aquesta, és el tema, de fet, seria l'estribillo, sense lletra. I això és la Billie Eilish, que va guanyar, aquesta cançó va guanyar el Grammy, la millor cançó, el disco d'enregistrament de l'any, el 2001, que devia tenir 17 o 18 anys, la Billie Eilish, en sí. Aquell moment. I és una cançó canyera, la lletra, no sé, la Santíssima, en català molta gent es posaria vermella, però podem veure el videoclip, que fa servir moltes imatges del món fetish, diguéssim, que, de fet, que estan copiades d'una sessió de fotos d'una revista que es diu Toilet Paper, que van fer Maurizio Catalani i Pierpaolo Ferrari, i que és impactant. I jo diria que és l'arma de seducció bàsica de les senyores, és aquesta, la luxúria. Si abans era la gola, aquesta diria que és la que va més a fondo i a barraca.
I té una cosa que a mi m'agrada molt, que és aquesta, que és una cançó xiu-xiuejada, en realitat, no? Que és el sotoboche aquest, que clar, el tenim associat i té tota una sèrie de connotacions de que una algú que ens parla a cau d'orella, doncs finalment és algú amb qui o hem tingut intimitat o acabarem tenint intimitat. Home, o vaja,
mira quina intimitat produeix... ha tingut amb qui li canta la cançó, que diu que té els ginolls pelats per ell, eh? No ho sé jo.
Roger Mas i David Caravent, un plaer, com sempre. Cuideu-vos moltíssim.
Igualment, Roger.